A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Ara li preguntàvem en Santi de què parlarem, perquè de fet, clar, quan venien cada mes, doncs diguem els temes es anaven repetint, però ara com venen doncs d'una manera més esglaonada, gairebé els temes ens queden sobre la taula i avui hem de parlar de força coses, perquè al parc es fan força coses. Bon dia, Santi.
Hola, bon dia.
Al parc es fan força coses i passen força coses. Entre altres coses, ara m'ho comentaves així a darrera hora, els senglars.
Sí, la veritat és que el tema senglars n'hem anat parlant, darrerament en les intervencions que hem fet aquí a la ràdio, i a veure, la veritat és que la població de senglar s'ha estabilitzat, però encara en alguns punts ha augmentat, i des del parc sí que, des del parc i amb la col·laboració indubtable de totes les àrees privades de caça que porten doncs el control d'aquesta població, que si no fos per ells, doncs l'impacte que podrien tenir tant properes a les ciutats, que anirien doncs aquests senglars a buscar les escombraries, tomben els contenidors, el tema de que n'hi hauria molts més que creuarien les pistes, les carreteres, amb el conseqüent doncs risc per les persones doncs que poden circular en aquest recorregut, doncs la veritat que sí que ens preocupa força.
Cada cop tenen menys por aquests senglars. Es va fer fa un mes aquí a Sitges, es va fer gairebé viral una fotografia a les xarxes socials que es veia un senglar a la plaça de l'Hospital, aquí baix, davant de la Creu Roja. O sigui que ja, sí. Diguem, s'internen força dintre dels àmbits urbans.
Sí, és que, a veure, evidentment, el senglar és una espècie salvatge, però com la majoria d'aquestes espècies salvatges, quan tenen gana, doncs es van apropant als llocs on hi ha un bon subministrament, i el bon subministrament està a les grans ciutats, als contenidors, com parlàvem abans, no? Els contenidors d'escombraries o els mateixos contenidors de brossa que hi pugui haver al costat d'aquestes poblacions. I evidentment són espècies que, de fet, tenen l'instint molt fugisser, però com veuen que tampoc els hi acaba passant res, la gent potser els hi crida i se'n poden anar una mica, però després poden tornar i seguir menjant, però la veritat és que bueno, s'apropen molt. Jo el que sí que aprofitaria és per recordar a totes les persones que han vist o veuen senglars propers a les poblacions o a casa seva, que entenguin que és un animal salvatge. Vull dir, per molt que et pugui semblar que t'hi pots apropar, li pots donar, jo el que us diria d'entrada és no donar-los menjar, perquè si li dones menjar atraus aquesta espècie que no te la trauràs de sobre, perquè ell sabrà o recordarà que allà hi ha menjar. I l'altre, recordar que és una espècie salvatge i en qualsevol moment pot anar amb cries, pot agafar, no sé, es pot espantar i pot agredir a les persones que s'hi puguin apropar, i que són espècies perilloses. Amb els ullals que porten no es poden imaginar a vegades la gent l'impacte que poden ocasionar en qualsevol persona. Només recordar l'impacte que ocasionen en els propis gossos que van, diguéssim, quan s'efectua una de les caceres en aquest territori o en qualsevol altre, el senglar és com si tingués un parell de ganivets a la boca. Per tant, amb els gossos no té cap... degut a que es va defensar, vull dir, no li costa res obrir-los, no té cap problema.
Ha anat a menys o ha anat a més els darrers anys el problema? Perquè ja fa temps que parlem dels senglars, hem parlat sobretot, tenien un problema més al nord de Barcelona que no pas a la nostra zona, però la nostra zona també el tenim...
Sí.
Ha anat a més, s'ha estancat, s'ha estabilitzat?
Sí, jo, a veure, per això ho deia al principi, dic, s'ha estabilitzat, sobretot en la nostra zona s'ha estabilitzat, però indubtablement que les zones nord, ahir em parlaven de que per la zona de Solsona, per la zona de Vic, en un sol dia poden arribar a caçar 60 senglars, una colla de senglanaire. Per tant, doncs és un volum molt, molt alt de senglars. Aquí en tenim molt menys que en aquelles zones, perquè tampoc tenen tant refugi com aquestes altres, que són zones més forestals. El senglar, doncs, indubtablement que s'hi amaga per sota d'aquestes zones forestals. Aquí al Garraf tenim menys, i el fet també de que, i ara ja parlo molt concretament de dins el parc, el fet d'haver anat fent les aclarides forestals, el fet d'anar desbrossant el sotabosc, el fet de recuperar conreus que tampoc els hi deixa tant amagatall o tant lloc per amagar-s'hi, si més no, n'hi ha, però tampoc ha augmentat. I com i repeteixo, el fet de que les diferents colles que van a caçar el senglar porten o s'encarreguen de portar un bon control.
S'aconseguirà en el futur tenir clar aquest calendari de batudes, perquè aquestes batudes no deixen de ser batudes extraordinàries que es fan en un determinat moment. Hi ha alguna fórmula que permeti doncs, això, compaginar la necessitat de les batudes doncs, amb l'ús de l'espai per la resta dels seus usuaris?
A veure, aquesta és una de les tasques importants als que ens encarreguem de gestionar aquest espai natural. Indubtablement, això parlant moltíssimes vegades, gestionar bé aquest equilibri del que és la visitació, del que és la conservació i el control de totes aquestes espècies, perquè dius, val, el parc s'hi pot caçar. Concretament el senglar, cadascuna de les colles senglanaires o les àrees privades de caça, doncs els seus membres demanen de fer un nombre concret o uns dies concrets de la setmana per fer aquestes batudes. En funció de com està aquesta població, si es considera que hi ha molt més del que en principi es havia calculat, doncs es poden fer batudes extraordinàries. Cada vegada també tendim a que quan es fan aquestes batudes més, diguéssim, extraordinàries i sobretot que afecta una part que és el cor del parc, la zona que nosaltres anomenem zona de caça controlada, que està gestionada per la Generalitat, el que intentem és que al màxim de àrees privades hi col·laborin. O sigui, aquestes, el que succeeix en moltes d'aquestes batudes és que moltes vegades el que acabes és tancant un cercle de cacera i aquests senglars, si no està molt ben muntat, acaben escapant-se'n moltíssims. Llavors el que intentem és que si això es fa conjuntament amb diferents societats de caçadors, és més possible que si se'n surt d'un d'aquests cercles pugui estar abatut en un altre. Com anem solucionant el tema aquest de poder informar que la gent que va visitar el parc doncs, coneixi que tal dia hi ha una batuda a Sitges o a Olesa? Doncs, a veure, el que fem és, a la pàgina web del parc es publiciten totes les batudes que es fan durant l'any, inclús alguna que hi pugui haver més així a última hora. O sigui, consultant la pàgina web poden saber quins són els dies. Dic, en aquesta època són molts dels dies de la setmana que hi ha batuda, perquè de fet estem dintre l'època de caça del senglar. A fora d'aquestes èpoques, quan arribem al mes de febrer, doncs n'hi pot haver alguna d'extraordinària. I en tot cas, ara que en Joan doncs, em brindava l'oportunitat aquesta de parlar de com s'informa i com es dona a conèixer que hi ha aquestes batudes, també voldria aprofitar de que es poden descarregar aquestes les APPs del parc, concretament del Garraf i d'Olèrdola, perquè si et descarregues aquesta aplicació és la manera de que també t'avisen de manera de qualsevol activitat que s'hi pugui realitzar, t'avisa, com o sigui, se't desplega un avís, de dir, cura que el dissabte hi ha una batuda a Sitges, per dir alguna cosa, a la zona de Camp d'Àsens, o cura que aquest cap de setmana hi ha, no sé, es talla aquesta pista perquè hi ha la cursa d'això, o l'odolor... Vull dir que, en principi, també he d'advertir que aquesta aplicació és molt recent, o sigui, porta un parell de mesos o tres funcionant i encara pot donar algun error, però en principi doncs, ha de ser l'eina que de cara al parc ens posi en contacte contínuament amb tothom.
Les societats de caçadors que fan aquestes batudes informen totes o... Perquè a vegades, si entres a la pàgina web, hi ha algunes que sí que hi ha un calendari específic i altres que posa està pendent d'informar o...
Sí, sabeu què passa? Que en principi, quan es redacta el pla de gestió cinegètica, cada societat de caçadors diu quins dies anirà. Llavors et deixa un genèric que dius, mira, tots els dijous i tots els dissabtes. Però clar, com bé apuntes, no? Això és... però a on i es farà o no es farà. Llavors, el que agraïm moltíssim a les societats de caçadors és els que ens acaben confirmant, dir, doncs mira, aquesta setmana no en fem, o sí, aquesta setmana se'n fa i a més serà per la zona de Camp d'Àsens o per la zona de Can Lluçà o per la zona, no sé, qualsevol de... perquè la gent pugui acotar-ho i d'aquesta manera, si algú tenia previst, potser un dia dir, mira, avui ens en anirem a tal indret, doncs mira, en vez d'anar a tal indret ens anem al Collet,
sí,
de la Fita.
És a dir, ho apunto perquè molts usuaris es poden trobar amb això, és a dir, el problema no és que es facin batudes, que s'han de fer, el problema és si aquestes batudes, diguem, s'han informat d'una manera més o menys estable perquè doncs, la gent pugui decidir, doncs, en lloc de fer una cosa, fer-ne
sí,
una altra.
Bueno, nosaltres, ja dic, la col·laboració amb les societats de caçadors és molt alta, vull dir, estem contínuament, però a vegades també els mateixos caçadors aquell cap de setmana potser no són prou de colla, potser els rastres de senglars que pensaven que n'hi hauria doncs no n'hi ha i la desconvoquen. O sigui, clar, nosaltres estem molt a mercè del que ells ens acabin confirmant aquella pròpia setmana. Mm-hmm. Diria que aquí el Garraf, dic aquí el Garraf concretament amb estem a Sitges, doncs que les societats de caçadors, les dues societats de caçadors, setmanalment ens van avisar on s'informen i potser són aquesta amb Gavà i Olesa de les societats de caçadors, no les de Bones Valls, mm-hmm, de les que més diguéssim segon a segon que ens informen de com estan les batudes.
Uh-huh. Per acabar, per matar ara millor, mai millor dit, el tema del senglar, en cacen molts quan fan batudes?
Sí,
funciona?
Sí,
temps?
Sí, de caçar-ne en cacen molts, a veure, així per sobre a l'any se'n poden caçar uns 500, 600 a
Déu-n'hi-do.
Sí, són molts
senglars.
Són molts senglars. Sí, sí. Però
els
que
deuen haver, aleshores, no?
Sí, de totes maneres, el senglar és una espècie que es bellu, o sigui, que es mou moltíssim. O sigui, a vegades, per això no m'estranya que quan organitzen una batuda diu, mira, demà ens anirem a tal lloc. I potser el dia aquell hi van i ja no hi són aquests senglars allà, perquè s'han anat a un altre indret. I dic això perquè des del parc de Sant Llorenç de Munt estan fent un seguiment, o sigui, es capturen senglars en viu, es posen uns emissors i així es veu per on es belluguen. No? I la veritat és que en un parell de dies un senglar que pugui estar per la zona del Garraf te'l pots trobar perfectament al Prepirineu. O sigui que uns desplaçaments i te'n fas creus quan
com,
penses
com
la
creuen totes, clar, les zones urbanes,
com creuen
totes,
zones urbanes, les carreteres
autopistes,
bueno, autopistes els hi deu ser molt difícil, però d'una manera o altra, per passos de fauna es busquen la vida i van tirant. Uh-huh. Clar, en algun moment doncs aquests senglars t'acaben creuant quan tu pots anar amb cotxe, aquí és on també pot ser un dels problemes,
dels riscos.
No?
Doncs acabat el tema del senglar, com ha anat aquest any al Garraf, al parc?
Aquest any, bé, bueno, de fet, sempre que venim a parlar a la ràdio, un dels temes que sempre diem, si a l'estiu ha sigut un estiu que no hi hagi hagut un gran incendi...
Un bon any.
És un bon any. I efectivament, a veure, any rere any, un dels objectius clau pel parc és el tema de la prevenció d'incendis. Què vol dir això? Que nosaltres ara, per exemple, portem des del mes de setembre estarem treballant fins al mes d'abril, més o menys, fent uh-huh. treballs de clarides forestals, o sigui, desenvolupant els plans de gestió forestal. Això vol dir que traiem tones i tones de biomassa d'aquest territori, el qual redueix moltíssim, si hi ha un incendi, doncs el risc de propagació i, per tant, d'estendre's. Que amb això sempre dic, a veure, tenim sort, sort, tampoc és ben bé sort.
La sort
perquè
es busca.
Es busca, exactament. La sort tampoc és. És que hi ha molts efectius sobre el territori, és moltíssima la gent que està pendent des de les torres, desplaçant-se per les pistes, que està permanentment vigilant de que no hi hagi ni una petita columna de fum. I si hi és, amb la intervenció immediata, ja sigui de les persones que van amb aquests vehicles o ja sigui amb la descàrrega d'un helicòpter que tenim també a la pleta, hem tingut tot l'estiu, que això també et dona molta garantia. O sigui, el fet de que aquests últims anys puguem disposar d'un helicòpter per qualsevol emergència que hi pugui haver amb el tema de risc d'incendi, doncs la veritat, quan poden arribar els bombers, diguéssim, amb vehicle, aquest helicòpter ja ha pogut fer unes quantes descàrregues. I ho hem repetit moltes vegades, el tema de propagació, el tema incendis, és la immediatesa de poder actuar. O sigui, cada minut que et passa des de que s'origina aquesta petita columna, la cosa es va posant una mica més, no diria descontrolada, però que, si més no, les hectàrees que poden acabar cremades poden ser moltes. No? Uh-huh. I aquests anys, bueno, la veritat és que s'ha fet, però, repeteixo, hem tingut 14 o 15 conats d'incendi entre el voltant del parc, i dintre parc menys, però al voltant del parc 14 o 15, aquests 14 o 15 no sortiran a les estadístiques. Bueno, surt a l'estadística i dir, mira, n'hi ha hagut 13, n'hi ha hagut 15 al voltant, però això no, com que no computa amb hectàrees, dius, mira, al Garraf no hi ha hagut cap incendi. No, però que siguem conscients que en algun moment, amb unes condicions molt adverses, amb no haver-hi pogut actuar en aquell moment, que no, sé, que no sigui de dia, que de dia pot actuar l'helicòpter, això és més cap al tard i se'ns complica, bueno, podem tenir un problema.
És a dir, no heu tingut sort, perquè la sort l'heu buscat, però la mala sort sempre la podreu tenir.
Exactament, així és. Si la mala sort sempre pot ser, perquè... no sé, recordem el 2012 quan hi va haver el de la zona aquesta de Vilanova, que bueno, teníem allà un vigilant i de fet l'incendi es va originar a la carretera que anava al Foix, que estava sota mateix d'ell, o sigui, ell va veure la columna i va haver de sortir per cames perquè l'incendi avançava cap a ell. I era tan ràpid i a més amb unes condicions de vent de ponent, amb una sequetat molt... o sigui, molta sequetat, per tant, amb unes condicions òptimes per haver-hi un gran incendi. Bueno, es va poder fer front, però perquè també es feia una mica més tard, el vent va girar, o sigui, en vez de ser tant de ponent, va girar una miqueta, amb la qual cosa doncs, els bombers van poder-hi actuar i es va aturar amb aquelles, no sé, van ser 300 o 400 hectàrees, però que hagués pogut ser un gran incendi, com aquest any, vull dir, hi va haver el d'Òdena, que va ser dels únics que hi ha hagut per aquí, diguéssim, relativament a prop, i també doncs, els treballs que es van fer per poder tallar l'abans d'aquell incendi.
Es va fer, i s'està fent ara, per tant, la feina de la formiga de cada any, perquè després doncs, l'estiu poder fer la feina de la cigarra vigilant.
Sí, és evident. Vull dir, moltes vegades quan sense parlar, quan s'apaguen els incendis? Els incendis s'apaguen l'hivern, vull dir, és que és l'època que has de treure tot aquest combustible, has de fer aquesta gestió, i no només de retirada de combustible mitjançant això de poder tallar aquests arbres, treure el sotabosc. Després tenim una tasca molt, molt important des del parc, que és el tema d'haver recuperat una de les tradicions importants aquí, a la zona del Garraf, que és la pastura amb cabres i ovelles. Vull dir, tenim la sort de tenir un ramat força important, que aquest any se'n podrà anar amb uns 350 o 400 cap de bestiar, que de fet és d'aquí de Sitges, i que està a la zona de Can Mercè, Can Vendrell, Jafre, tota aquesta zona, i bueno, anant recuperant aquests conreus perquè tingui doncs, un aport suplementari d'aliment aquests animals, i després fent tota la tasca de desbrossar aquest sotabosc. Aquesta feina és importantíssima.
Aquesta, anava a dir, gairebé és la nieta de les ulls d'en Santi, perquè durant molt de temps ens va parlar de la necessitat d'impulsar un tema de pastoreig per poder fer gestió forestal. Sí. Finalment, doncs, aquest tema del pastoreig, com a mínim, no en la mesura que entenem que el director del parc voldria, però sí que s'ha pogut impulsar.
Sí, de fet, a veure, és veritat, vull dir, aquí, jo diria que amb aquests anys que porto... capdavant del parc del Garraf, hi havia una sèrie d'idees que tenia al cap. Una d'elles era el tema ocells amb el de les àligues, que hi puguin, doncs, que poguessin ser visionades per tothom a través d'internet, el tema indubtablement del control d'aquest, bueno, el control, el manteniment d'aquest sotabosc per les cabres, ovelles, i és que no ens inventem res, vull dir, són coses que per desgràcia sí, per desgràcia, doncs s'han anat perdent, però també és una manera de recuperar doncs aquesta tradició, recuperar el tema de promoció econòmica, perquè això no ha d'acabar només amb el fet de dir aquest ramat d'ovelles, cabres estan fent aquest manteniment, sinó que això ha d'anar una mica més lluny. Vull dir, sempre en parla en Sergi o Vicenç, que són els pastors, doncs sempre em diuen, no saps tu la quantitat de gent que ve i acaba veient el pastor i les ovelles o les cabres com una cosa... per veure que ho veuen a la tele, però això ja no és
ancestral,
bé.
Sí.
Sí, una cosa ancestral. Potser si vas més cap a l'Aragó, doncs en pots veure, però aquí... I llavors acaben fent un munt de fotografies a aquestes persones com una cosa raríssima, no? Llavors el que hem d'intentar és que això ja no es vegi com tan rar, sinó que és una activitat que es fa sobre aquest territori, a més que dona vida no només al pastor, sinó que tot això va lligat al tema del producte que acaba... sortint d'aquests xais, aquests cabrits, o sigui que econòmicament també es belluga, és un producte que és de dins un espai natural, amb una qualitat doncs molt important, perquè no acaba pasturant, sinó que acaba pasturant i no està estabulat donant els i pinso, sinó que aquests animals estan menjant l'herba o els rebrots que hi ha en aquest espai natural, i per això doncs, hem d'entendre que això ha d'anar, jo diria, augmentant. I, de fet, ja està augmentant, perquè a Begues també han apostat per aquest model, tenen un corral amb una sèrie d'ovelles i alguna cabra que fan el manteniment de les franges de protecció, sempre estem parlant cura, que un dels punts sempre perillosos són els vorals de les pistes forestals. Doncs aquestes de Begues també estan fent tot el que és l'eix viari Begues Plana Novella, el manteniment d'aquesta via. A Olesa també consta que hi ha algun pastor per la zona de Sant Pere de Ribes. O sigui, entenc que això, a veure, el potencial que té el territori del Garraf és molt gran, és qüestió només d'anar-hi doncs, veient aquesta possibilitat, i no vull dir que sigui fàcil, perquè només cal veure la dedicació horària que han de fer aquesta gent, que sempre, doncs, capital de sang, capital de fang, no? Que si tot va bé, fantàstic, però a vegades es poden posar malaltes, a vegades es poden morir, o sigui, a vegades, bueno, que no és, tot no és tan plàcid, però aquesta és la voluntat.
Si fos molt plàcid, probablement estaria plegat de ramats d'ovelles al Garraf.
Exactament. I a més els horaris, no? Perquè, clar, quan estem ara amb aquesta societat, ara, avui en dia, que estem acostumats, que comencem a les 8 i a les 3 acabem amb en Sergi, segurament que si ens està escoltant, dir, escolta, jo començo potser a les 6 del matí, que ja les he d'anar a engegar, i després fins que s'ha fet fos no torno a casa, no? Vull dir que és una tasca dura.
De tota manera, doncs, podem ja certificar, ja fa temps que ho diem, però que això, que com a mínim hi ha un ramat en funcionament, i altres que també, doncs, poc a poc es van afegint en aquesta tasca, aquests operaris amb quatre potes, que doncs també van molt bé per netejar el sotabosc.
Evidentment, sí, ara ja... Vull dir, així com hem anat venint algunes vegades, sempre anàvem una mica amb la por de que això, però bueno, ara veig que ja fa uns quants anys i ja no és aquella idea que teníem de quan ens arribava algun nou pastor que venia amb aquella idea, escolta, jo tinc ganes de posar-me aquí al Garraf. Clar, la realitat després era una altra, vull dir, és que aquesta zona del Garraf tampoc, a veure, serà més o menys bona, però no és com altres indrets com puguem trobar cap al Prepirineu, que tens doncs allà una quantitat de prats de pastura molt importants, el sotabosc aquí... Bueno, els que coneixeu l'entorn del Garraf ja saben que quan arriba l'estiu aquí el pobre pastor que ha de moure's per aquests fondos, vull dir, ha de conèixer molt, molt bé el territori per no posar contra les cordes a les pròpies cabres o ovelles.
A més d'això, què més s'ha fet?
A veure, diria, hem posat en pràctica també una nova tècnica de millora de lo que són les pistes del parc. O sigui, l'any passat vam fer una prova pilot de posar un fixador en la mateixa. O sigui, a veure, al Garraf sempre hem optat per no asfaltar cap de les vies, no formigonar-ho, excepte algun punt a vegades concret perquè hi havia uns grans xaragalls o era un lloc molt, molt difícil de mantenir-ho. La idea ha estat en poder fer aquesta compactació amb una espècie, un tipus de resines, que aquest any pràcticament quedarà fet tot el que és l'eix viari Begues Plana Novella, perquè ja havíem comentat que en alguna ocasió aquest és l'eix que nosaltres entenem que pot ser transitable per autocars, perquè és el que en principi no té aquestes grans pujades com seria, diguéssim, per la zona de Ratpenat. Difícil seria pujar tant per Olivella com per Collet de la Fita, i en canvi Begues seria factible. I ara, si és el 14 de gener o 11 o 14 de gener, comencem aquestes obres, i també aprofito per comentar, ja publicitarem exacte quins dies són, doncs que durant unes hores al dia la pista Plana Novella en Begues, els dies de cada dia, estarà tancat durant unes hores, però això ja ho publicitarem. I a partir d'aquí entenem que quedarà el sol com si fos de terra, però en canvi l'erosió que s'hi ocasiona en cas de pluja o, bueno, en cas de pluja, vent i tal, doncs no serà així.
Fa molts anys es va assajar un sistema de compactació, si no recordo malament, allà a la zona dels Masets, Quatre Camins, i que va aguantar força. El que passa és que era una zona complicada, també.
Sí, però... no, és cert. A veure, aquesta és una de les opcions que de fet jo sempre he defensat moltíssim, era la compactació amb rebuig de pedrera i calç. O sigui, era com si diguessis una mica un formigonat lleu, però era difícil el tema de portar aquesta calç. Això ens va, hi va haver un, potser estic parlant de 8 o 10 anys, que d'una de les pedreres que hi ha a la zona d'Olesa de Masvalls, Ciàries, proporcionava, hi havia com un rebuig d'aquesta calç que ens la facilitava, diguéssim, per la proximitat, i havia anat força bé. Vull dir, de fet, de tot el que aquest eix viari que abans comentàvem es havia fet, el son dels Masets es havia fet, i va durar força anys. Però ara vent-hi aquestes possibilitats d'altre tipus d'elements, perquè això altre... El que ara estarem fent, pensin que va... O sigui, es fa un gruix d'uns 20 centímetres, o sigui, es fa com un fresat del...
Déu-n'hi-do, no, és
que, sí, és molt important. O sigui, és com una fresadora que el que fa és com si fos un or, no? Acaba llaurant-lo i llavors el mateix llaurar s'hi aplica aquest producte que després es compacta i queda com, bueno, com si fos terra, però amb una durada de consistència com a mínim de 10 anys. L'altre el que feies és sobreposar aquest material amb calç, el qual sempre l'únic que quedava era una crosta, no? I aquesta crosta què passa? Doncs que després es comença a trencar, i quan comença a trencar-se una mica aquesta crosta ja és un seguit que van... I llavors ens era difícil fer aquell manteniment, perquè si posaves terra, bueno, no sé, coses d'aquestes que al dia a dia, doncs bueno, l'experiència diu que en aquell moment ens va solucionar la papeleta, però ara hem d'intentar anar una mica més enllà. I l'objectiu és que si aquest any hem fet aquest tram, doncs un altre dia... Crec que un dels punts interessants a fer, doncs, serà continuar l'eix viari Plana, Novelles, Sitges, perquè també tenim alguns punts. No diré que tampoc és necessari a vegades fer-ho a tot arreu, perquè l'import és elevat, el metre quadrat és elevat el que costa, però ho acaba recuperant amb el tema de manteniment. Vull dir, t'oblides durant 10 anys com a mínim, però els llocs més pendent o més aixaragallats, doncs sí que ho farem.
Per tant, doncs, això començarà al gener.
Comença al gener.
Al gener, primer només aquest tram entre la Plana Novella i Begues.
Exacte.
Que, de fet, és la zona de pista principal per accedir a la zona de la Plana Novella, més factible, sense tants problemes. Què més?
Després un altre, el tema que també em feia molta il·lusió poder-los comentar avui, doncs era el tema del pla de conservació. A veure, saben que indubtablement un espai natural, a part de que aquests últims anys hem estat parlant de que cada vegada tenim més gent que el visita, que el coneix, que fa activitats dins el parc, però el tema clau és la conservació d'aquest territori. I llavors portem ja uns quants anys, i això he d'agrair moltíssim al biòleg del parc, el Josep Torrentó, que s'ha encarregat, doncs, de posar-se en contacte amb tots els especialistes, gent del territori, conèixer quins són, doncs, cadascuna d'aquestes espècies que val la pena que tingui el seu pla de conservació. O sigui, hem parlat moltes vegades de l'àliga, cua barrada, hem parlat de la tortuga, però és que molt, a part d'aquestes hi ha moltes més espècies, i sobretot algunes d'elles, sobretot vegetals, o sigui, hi ha espècies de flor, hi ha diferents espècies que diria que tenen el seu límit al parc del Garraf, més cap al nord no se'n troba, i a més aquí al parc potser en tenim una petita colònia que mereix la pena conservar. Doncs s'ha estat treballant en aquest pla de conservació que el que acaba desprenent, diu, un pla de conservació, que és què vol dir això, no? Doncs per una banda que tens tot un seguit de seguiment de flora i fauna del territori que ens porta a dir cura perquè aquestes espècies o aquestes altres s'ha d'aplicar alguna metodologia perquè no acabin desapareixent. I llavors hi ha un pla d'acció que doncs, haurem d'anar aplicant a mesura que puguem, el qual també tenint aquest pla de conservació ens facilita que de cara a demanar un projecte, de cara a, al cap i a la fi, tenir més diners per destinar-hi la conservació, és més fàcil tenir-ho a partir d'un projecte que no dir, mira, és que a mi m'agradaria conservar, no sé, l'àliga o la tortuga, sí, però ara ja tens doncs, un material contrastat. A més, també vull agrair moltíssim a tots, diria, tots els diferents consistoris d'aquest territori, els tècnics i totes les persones naturalistes i investigadors que ens han donat un cop de mà per poder posar en valor tot el que tenim al Garraf, perquè... És curiós, però és que encara estan sortint espècies que no sabíem ni que estaven. O sigui, espècies vegetals, diguéssim, que pots dir, que són molt petites, però hi ha algunes que aquest any passat, una espècie que no es havia trobat. Estava citada a principis del 1900 i no es havia trobat més. I arrel d'ara doncs, fer una mica més intensiu aquesta recerca, doncs se n'han trobat alguns peus. Bueno, són d'aquelles coses que mereix la pena, ja que les tenim, doncs de poder-les conservar.
Perquè, ara no sé si formularé correctament la pregunta, el Garraf és una zona més septentrional o més meridional per moltes espècies,
sí,
oi?
Sí, sí. És el seu límit, pràcticament, de moltes elles.
De les del nord o de les del sud?
Del nord, més aviat. Moltes d'aquestes, o sigui, el Margalló, n'hi ha molts, vull dir, el seu límit...
Està
al límit nord. Uh-huh. El clima aquí és suau, és un clima que, clar, moltes d'aquestes espècies, l'altre dia em deia que has anat a algun congrés per la zona d'Andalusia i allà una espècie aquí que quasi bé no n'hi ha, allà, ostres, una espècie que inclús a vegades li dona problemes, potser de cara als incendis. No?
D'acord. O sigui
que, clar, aquí tenim el Margalló, per molt encara pots dir, bueno, sí, cap a Montgrí encara podries trobar algun d'això, però avui hi ha moltes espècies que estem pràcticament al límit, perquè més cap al nord el fred i això doncs les limita.
Per tant, el Garraf en aquest sentit és una zona d'alt valor naturalístic.
Sí, sí, és importantíssim. O sigui, el fet ja, per una banda, l'element, aquest massís càrstic, que ja el fa tot especial, no?, i després, doncs, la climatologia que tenim, l'estar tan a prop de costa, vull dir, no tenim aquelles glaçades tan importants que hi ha cap a l'interior, i llavors, doncs, moltes espècies toleren fins a aquest punt, però la que ens apropéssim més cap al Prepirineu o Pirineu ja no seria impossible.
Com tenim les àligues fotogèniques?
Bé, les àligues... Bueno, penso que aquest any, i em va bé avui poder-ho dir, perquè és la primera vegada que ha succeït aquest any, el 2015, que... tres parelles, ja feia uns quants anys que teníem aquestes tres parelles nidificant aquest territori, que si estem parlant de fa 15 o 18 anys només n'hi havia una, a vegades dues, temporalment dues, ara hi ha tres, i a més, per sort, han arribat a nidificar les tres, per primera vegada han nidificat les tres, i han tirat endavant les seves pollades, diguéssim, no? I dos d'aquestes parelles han fet pujar dos polls, i l'altre un poll, que també n'hi havia dos, però... això no sé si amb alguna altra la vegada anterior no ho hauria haver comentat, però també aquestes són espècies que a vegades quan el menjar els hi va una mica just, quan hi ha dos germans i un és més gran que l'altre, el petit acaba morint, o sigui, hi ha caïnisme, i el gran en aquest cas doncs també va encarregar-se d'acaparar tot el menjar i no deixar-li el petit.
Mare de Déu.
Sí, però bueno, tenim aquests cinc pollets, bueno, és el que diem, no? Vull dir que a vegades aquestes imatges que acabes veient és la realitat de lo que passa en aquest territori, i que les àligues a vegades ho tenen molt difícil per poder tirar endavant, perquè l'aliment és el que és, i quan hi ha poc aliment, primer són els pares, o sigui, els progenitors, que acaben menjant. Després els hi porten a les cries, però si ells els hi va una mica la vida als progenitors, els petits es queden sense menjar, vull dir, això està clar. Amb les càmeres, doncs, hem fet moltes gestions o molta gestió de conservació important, com és, a vegades hem tret algun d'aquests polls si veiem que estava malament, havíem fet canvis de portar algun poll si aquest estava més fumut, bueno, no sé, s'ha fet, jo diria que s'ha fet una gestió que pot ser més o menys criticable a vegades, però bueno, estem parlant d'una espècie protegida, que a Catalunya hi ha 65 parelles d'aquestes àligues i tres les tenim aquí al parc del Garraf, o sigui que això és, diria que és una bandera important.
Les podrem continuar veient per la tele?
Sí, sí, sí. De fet, ara em comentaven just la setmana passada que una de les que està més propera aquí a la zona de Sitges, ja hi havia la parella que estava arreglant el niu, amb la qual jo dius, sí, bueno, això en principi ja pinta força bé, i llavors esperar que ara acabin de fer les còpules i entre final de gener, febrer, març, facin les postes. Això una mica depèn de l'aliment que hagin tingut durant l'any, doncs fan una cosa, o sigui, fan la posta una mica més, o més aviat o més tard, però bueno, esperem que sí.
Ens queden 5 minuts. Tenim alguna cosa sobre la taula?
Bueno, en tot cas, potser un tema que també havíem comentat a les últimes intervencions, i penso que també ha anat augmentant, no tan de pressa com també ens agradaria, com abans parlàvem de si les cabres, les àligues, tot això, que són projectes que a vegades han de ser a llarg plaç. Però és el tema de la biomassa, o sigui, aquí estàvem parlant de que interessa poder fer aquest aprofitament forestal, però indubtablement que ha de tenir una sortida aquest producte que estem parlant. O sigui, si hem de treure llenya, fins ara molta d'aquesta llenya s'acabava marxant cap a Itàlia amb vaixells i tal. Jo penso que aquí i Diputació ja ha fet una feina importantíssima, sobretot amb assessorar diferents municipis particulars, subvencions, d'intentar que tot el que és la calefacció pugui funcionar amb caldera de biomassa, que és una manera de donar-li un valor a aquesta llenya o aquesta estella que acaba sortint, perquè indubtablement si no tenim la sort de que el propietari forestal hi vegi un petit guany a l'hora de fer aquesta gestió, ningú acabarà fent aquestes aclarides i aquest aprofitament, perquè si encara hi ha de posar diners i no recupera res d'aquesta inversió, és complicat. Ja estaria bé que s'arribés al punt de dir, mira, em treuen tota aquesta llenya i el preu de la llenya em paga el treball forestal, però hem de buscar aquest plus que ha de ser, a més et paga un tant la tona, poc, però bueno, pensa que quan es fa un treball forestal d'aquests surten centenars de tones de fusta, i quan ja està aclarit aquesta zona forestal, després és molt més fàcil ja que aquests arbres es fagin més grans, la fusta ja no només sigui per biomassa, sinó que pot anar per serradora, que també es paga més. O sigui, hem d'anar buscant que el propietari forestal hi vegi un guany amb aquesta propietat que té, que durant moltíssims anys no hi ha tret res, l'únic que hi té és un gasto, un risc i un problema, quasi bé.
Això ja fa de tota manera molt de temps que se'n parli, fins i tot pels boscos de Girona. La feina és també que els propietaris forestals trobin la manera de rendibilitzar la gestió forestal.
És que no hi ha, o sigui, ara per ara, si no es troba que hi hagi aquesta demanda, o sigui, jo amb això poso com també exemple, a Begues ja s'ha fet aquests propietaris forestals, tota aquesta llenya que s'acaba sortint va parar doncs a un lloc per assecar, o sigui, es fa estella, s'asseca i llavors els que volen doncs fer-ne ús d'aquesta estella doncs tenen la possibilitat de comprar-la i després en la seva caldera, i en principi hauria de sortir molt, sobretot pel territori, perquè seria una manera de no fer un consum de gasois, i en canvi faríem un consum d'un element que el tenim aquí al costat de casa nostra. De fet, tots els equipaments nostres ara, tant Vallgrassa i tant La Pleta com Can Grau, tenen calderes de biomassa i ens estem escalfant amb la llenya que tenim del parc.
Però això sempre ha de ser edificis grans, perquè evidentment doncs, sí. Les calderes particulars s'haurien de readaptar.
Bueno, hi ha molts, de fet l'altre dia estava amb un company a Barcelona que té una caldera de pellet a casa seva, vull dir, ara a Barcelona és més complicat perquè has d'anar amb els sacs aquests de pellet, però bueno, si un té aquesta filosofia del tema d'aprofitament de biomassa, doncs és qüestió, sí, és una caldera nova, però com deia, hi ha hagut i entenc que hi haurà subvencions per poder fer aquestes substitucions, i val la pena aprofitar-ho.
Doncs ho podem deixar més o menys aquí, sobretot amb una cosa que ens ha comentat el Santi al principi de la nostra xerrada. Descarreguin-se la nova app del parc del Garraf, perquè a part de poder consultar doncs, probablement tota la informació del parc, sobretot doncs, hi ha la possibilitat d'accedir als avisos, a qualsevol qüestió relacionada doncs, això amb l'ús de l'espai públic, i això sempre és molt interessant. Santi Llacuna, moltíssimes gràcies, que tingueu un bon final i una bona entrada d'any, i que doncs, funcionin bé totes aquestes actuacions que ara ens has comentat.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres també per brindar-nos aquesta possibilitat de que tot el que estem fent en l'espai natural doncs, la gent ho pugui conèixer.
Doncs moltes gràcies, Santi. Ho deixem aquí al Parc del Garraf, i ara notícies amb la xarxa, i després, doncs, com dèiem, la visita mensual de l'alcalde Miquel Fort. Fins ara.
Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.